Hola.
La xarxa.
Seguirem sent, som com i així seguirem sent. Ens equivocarem mil cops i perdrem totes les apostes. No trobarem mai respostes, però seguirem preguntant-nos tots els perquès. Esperarem sempre el bon temps, però quan vulguem començar a caminar, tan sol serà la pluja qui vulgui acomiadar-se. Som contradictoris, som irrepetibles, som, com som, i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som, i així seguirem sent.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Segona hora de programa i molta atenció, perquè aquesta hora l'ensenyament, l'educació i totes les reivindicacions que hem anat explicant i hem anat seguint els darrers mesos prendran protagonisme. I ara us explicaré per què. Ja, de fet, us ho avançava ahir. Avui parlarem amb en Ramon Font, que és portaveu de sindicat Usted que Estés, portaveu nacional del sindicat Usted que Estés, que ja tenim aquí els estudis, ara el saludarem. Però abans, deixeu-me saludar amb una persona que avui les està passant magres, que després, passats els anys, tampoc ho entens perquè les passes tan magres, però realment aquell dia la cosa es passa amb molt de nervis. És una de les moltes estudiants que a dia d'avui estan fent els primers exàmens de selectivitat. Ens anem cap a les Terres de l'Ebre. Júlia Martorell, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Com ha anat l'examen de selectivitat aquest matí?
Este matí, la veritat, molt bé. Sobretot la part comuna de llengua castellana i catalana. Ha sigut molt més fàcil de l'esperat. I les altres també, bastant bé, a tothom menys els de matemàtiques aplicades.
Què els hi ha passat en aquests?
Pues, en general m'han dit que tots molt malament, esperen aprovar, però que ha sigut més difícil de lo que s'esperaven. Ara estan esperant en candeletes els resultats.
A tu t'ha anat bé, de moment, pel que dius, la llengua catalana, la llengua castellana. La llengua castellana sempre més fàcil que la catalana o no?
No. Jo considerava la llengua castellana més difícil, però aquest any l'han fet molt fàcil en comparació
amb la catalana. Necessites molta nota, tu, per fer la carrera que vols fer?
No, jo per sort no. Va. En un 5 me les apanyo.
Què vols fer?
Animació.
Perdona?
Animació.
Animació. Ah, molt bé. Doncs escolta'm, sí, amb un 5 te les apanyes. Home, està bé treure una miqueta més per si després vols fer alguna altra carrera, però bueno, escolta'm, per anar sobre segur, però si amb un 5 tens prou, tampoc no cal patir gaire. Molt de nervis entre els companys i les companyes?
Sí, els nervis, molt. La sort ha sigut que lo de llengua castellana ha sigut el primer i ha muntat los ànimos.
Clar, era fàcil i, per tant, tot amunt. Alguna pregunta estranya o algun tema així que, ostres, aquest tema us hagi creat l'atenció o no?
De les dues primeres no, de fonament sí, però ho teníem en compte perquè és una matèria nova.
Sí.
Se va fer només un examen l'any passat i han canviat un poc el model dels exàmens.
Va.
Però encara així s'ha pogut fer fàcilment.
Correcte. Escolta'm, què et queda ara per fer? És a dir, demà tens una altra tongada o no?
Sí, demà em toquen tres assignatures més.
Sí?
Història, d'Espanya, que és comuna. Llengües estrangeres, en el meu cas, anglès, tot i que també està italià, alemà i francès. I després a mi també me toca dibuix artístic.
Bueno, t'atreveixes a dir-me que et preguntaran a l'examen d'història o no? Què creus que caurà, va?
Nosaltres tenim una mena de porra,
sí?
De postes,
sí?
I diem que hem sortit civil.
Ah. Doncs escolta'm, si surt la guerra civil et truco, vale?
Vale.
Pues vinga, a estudiar. Que vagi molt bé, Júlia, que passis una bona selectivitat. Fins després, a reveure.
Fins després, adeu.
Fins ara, doncs ha fet un parèntesi a l'estudi, vull pensar, per atendre'ns, tant de bo li vagi bé, amb ella i a la resta d'estudiants que aquests dies s'estan fent els exàmens de selectivitat.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Mary Jacques. Sovint relacionem el municipi de l'Escala amb les anxoves i per això no podia faltar un plat amb aquest producte estrella de l'Empordà. La xef escalenca avui ens apropa una recepta típica de pescadors, aquesta.
Hola, bona tarda. Aquí tenim un gran plat, que és les anxovetes al picant, que m'ho va ensenyar a fer un pescador que es diu Antonio, que és un plat senzill però molt i molt bo. Necessitarem uns 300 grams d'anxoves, les esganyarem, traiem cap i tripa, alls, oli, bitxo i vi blanc. Fem una paella, grossa si pot ser, perquè l'anxova no s'ha de posar una sobre l'altra. Tirem oli, una mica d'all. Quan això està ben calent ho retirem del foc, tirem el vi blanc, que s'evaporarà una mica. Tirem l'anxova, sal i ho tapem. Tapem uns 30 segons i quan ho tornem a destapar i quan veiem que l'anxova s'ha begut tot el vi, tenim el plat a punt.
Doncs aquesta setmana, receptes ràpides. Ja està, ja no cal que prengueu nota de més coses.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs, com us dèiem, tenim el portaveu nacional del sindicat Usted que estés aquí als estudis de la ràdio. Ramon Font, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Després que haguéssim parlat moltíssimes vegades per telèfon, hem cregut oportú que vist la situació del sector de l'ensenyament del nostre país i, sobretot, el que estan fent pares, professors, fins i tot alumnes tancades a les escoles, amb recollides de signatures, amb assemblees, amb rodes de premsa, fer un camp mas i dibuixar el que serà un curs el 2019-2020, que jo es parteixo de la base, i tant de bo m'equivoqui, però serà un curs molt dur.
Sí, serà un curs continuista, de fet, no? El problema és que no es notarà cap millora, seguiran tancant línies com han estat fent fins ara, falta veure com quedarà la concertada. El curs passat van tancar 54 línies públiques quan només en reconeixien 6 i es van obrir 26 grups a la concertada. No hi haurà una millora de l'atenció a l'alumnat, malauradament, tot i que anem molt endarrerits de molts anys, malgrat els 6 anys de creixement econòmic que hem tingut, no? I per tant, el que passarà serà això, que aquelles expectatives que s'havien generat amb l'esvaïment del 155, doncs es veuran totes frustrades, perquè el govern efectiu, doncs ens trobarem efectivament que no ha fet res, i això incrementa la frustració que té el professorat, que tenen les famílies, amb unes expectatives que s'havien generat. Fins i tot semblava el nou conseller una persona que sap d'educació, un pes pesat de la política. Recordem que havia estat conseller en cap, sí. Doncs o no ha volgut o no ha sabut resoldre el problema. Convence en Pere Aragonès, que és el que té la clau de la caixa, amb un tema que depèn d'ell, no? Del seu partit, fins i tot. I la veritat és que és incomprensible. Llavors, doncs, ara s'estan generant en els centres aquestes situacions de que si es confirma la plaça del professorat pel curs vinent, no? I això és un espectacle que es dona ara en els despatxos de direcció, que si ens l'estalviéssim guanyaríem molt.
Ara en parlem de tot això. Però abans, i avui que el país està pendent de la finalització del judici de l'1 d'octubre, jo haig de fer públic que per l'equip d'aquest programa en Ramon Font és un mite.
Ah, sí.
I és un ídol, sí, 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 sí. Sobretot des que va anar com a testimoni precisament aquest judici de l'1 d'octubre. I abans de començar a parlar d'ensenyament, a mi m'agradaria recuperar un dels moments estrella de la compareixença, o de fet de la declaració de Ramon Font en aquest davant del Tribunal Suprem.
¿Recuerdas si fue el señor Cusar quien dio el pistoletazo de salida al señalar que el día 29, a partir de esta tarde, todos a las escuelas?
Con un pistoletazo, dice.
Bueno, es una manera de señalar que era el que dio el inicio de esa campaña de ocupación de los colegios durante el fin de semana.
No.
¿No fue él?
No.
Un pistoletazo, dice. I a l'home no, ja no sabia com pressionar.
Esclar, em van donar l'oportunitat. Quan vas al Suprem, seus allà davant dels 7 jutges, veus allà fila i fila, et posen més ensotat, no?, perquè et sentis poqueta cosa, les togues. Clar, no t'esperes que et facin un regalet així, que era una oportunitat per posar de manifest que s'ho estan inventant tot, no? Llavors, clar, només faltava que diguessin això del pistoletazo, de dir, a veure si arran de la declaració de Ramon Font diran que Cuixart pistola en mano. I clar, vaig dir, no, perquè a mi no. Això no colarà.
Jo he volgut referenciar aquests dos fets perquè crec que un dia com el d'avui és important fer-ho. Comencem... Jo, és que hi ha tantes qüestions que triar-ne una és difícil. Deixa'm... Tutejo, eh? Deixa'm començar pel P3. I ho dic perquè el P3 segurament és una de les qüestions que més està repetint-se arreu del territori. Ahir parlàvem amb els pares de Sant Feliu de Guíxols que segueixen tancats a l'escola. Quan els nanos surten, tornen a tancar-se per torns. Vam tenir aquests pares de la ciutat de Barcelona que feien la roda de premsa també demanant que se'ls hi... Per favor, que se'ls hi expliqués què carai passava. El departament que només fa que treure línies de P3 del país sense que ningú ho entengui.
A més, mantenint ràtios altes, no?
Per sobre de la llei, no? Perquè la ràtio és de 25 més 10% i amb molts cursos i moltes escoles surten amb 26, 27 i 28 quan, de fet, aquests 27 i 28 són per situacions extremes, no per sortir amb 28 directament.
Correcte, serien situacions extraordinàries. Exacte. A mi m'agradaria recordar una cosa avui que tenim temps, no? Que m'ho expliquen les mestres veteranes del meu sindicat i, en general, qualsevol mestre. Abans el preescolar, diguéssim, era P4 i P5, i va haver un moment que s'hi va afegir el P3. Quan s'hi va afegir el P3, com que hi havia la mentalitat de llar d'infants, d'escola bressol, doncs al començament les ràtios estaven a 18. En el moment que hi van dir, on dic, com entrem els P3 a les escoles? I ho van fer amb ràtios de 18. Afigureu-vos ara que estem parlant de ràtios de 27, a un país, anar enrere no s'ho hauria de permetre en un tema com l'educació, no? I aquest és el fet que estem veient, que nosaltres sempre diem, per exemple, amb el decret d'inclusiva, doncs hi hauria d'haver, perquè fos una realitat, unes ràtios com a màxim de 15. I ens trobem amb una davallada demogràfica, no?, perquè ara els instituts estan entrant, els fills i filles de la bombolla immobiliària, però al P3 estan entrant els fills i filles de la crisi, no? Llavors, en comptes d'aprofitar la davallada demogràfica per abaixar ràtios, el que et trobes és que aprofiten la davallada demogràfica per estalviar diners, i ja hi som al cap del carrer, no? I això és denunciable. Hauríem, doncs, de demanar, doncs, això, que baixin ràtios generalitzades, perquè hi hauria aquesta oportunitat ara. Però hi s'estimen més, clar, cada grup que es perd, doncs s'estalvien un mestre i mig, una mestra i mitja, i una tècnica d'educació infantil. Ah, és molt llaminer això per un que té un esprit neoliberal com el que està demostrant el govern, que el que fa és, a la que pot, quan ha de decidir si paga deute o fa despesa pública, doncs s'estima més pagar deute.
Ara mateix hi ha pares que, bueno, ara no, perquè ja estem amb l'horari intensiu, per tant, a les quarts de 5 de la tarda deuen haver entrat a l'escola, penso en Sant Feliu de Guíxols, i passaran una nova nit en aquest centre educatiu. Sé que estaven pendents d'una resposta per part del departament. Tinc la sensació que no se'n sortiran ni aquests ni els altres, és a dir, el departament no escolta.
Doncs la veritat és que justament amb el tema de... qui no plora no mama, no? I com que n'hi ha que fan soroll, n'hi ha que no fan soroll, i realment l'estalvi no és tan gran, doncs moltes vegades hem vist que se soluciona quan les famílies... Bé, recordo aquí a Arenys que va haver, no fa gaire, un amotinament de famílies, sí, que jo vaig anar a la reunió, recordo, i realment, doncs, allà es va arreglar al final el tema, no? I hi ha, doncs, això, que qui no plora no mama, no? En definitiva, quan estàs demanant, doncs, 240 milions d'euros, com li vam demanar al Musse, doncs diuen, ai, 240 milions d'euros, clar, si ho dius en pessetes, fa feredat i tot, no?
Sí, pasta, sí.
Però, clar, quan és una línia que estem parlant d'una mestra i mitja i d'una tècnica d'educació infantil, doncs si ja fan gros el problema, diuen, mira, saps què, paguem a la mestra i mitja, a la tècnica d'educació infantil i endavant. En el cas de... Fa poc a Barcelona, al Poble Sec, va haver una mobilització, sí, que aquella va ser promoguda sobretot pel claustre, perquè, clar, hi ha famílies que són més actives políticament i molts cops en centres de màxima complexitat, doncs ha de ser el claustre el que pren la iniciativa, no? Si ningú diu res, doncs tallen i ja està, retallen.
Mira, tinc una informació oficiosa que ara em comentava la Isabel. Oficiosa, no oficial, però sembla que l'escola Mas Prats de Palafolls els hi arriba la comunicació oficiosa de que obren una segona línia, degut a la demanda. Per tant, alguna línia estan obrint. És a dir, alguna aportació estan fent.
Bé, aquí a Palafolls volien retallar i sembla que pel que m'estàs dient que al final no retallaran. Era, el tema era aquest. Aquí al Maresme Vallès Oriental, que és el nostre servei territorial, encara en tenim poques d'identificades, no? A les comarques de Girona és una escabetxina perquè...
Sí, sí, 22 grups, sí. No? 22 grups a les comarques gironines. És el lloc on més en tanquen?
Pensem que sí, pel que ens està arribant. Clar, de fet, un cop avui, no, que se sabrà tot, no, i que ja els propers dies podem fer una foto final clara de quines són les línies que es tanquen i ho haurem de comparar tots els serveis, però sí que sembla que amb molta diferència qui està més afectat és Girona. És que penseu que amb la proporció de Girona, que té un 10% de l'escolarització i del professorat, doncs estaríem parlant de 220 línies tancades, i això no veiem que hagi de ser així.
Una de les línies que, i ara que parlaves de diners, una de les línies que ha posat l'Ustec Estès és començar a revertir les retallades de l'època de la crisi, no? I per tant la contractació de 100.000 professors. Això són uns 93 milions d'euros, dades vostres aproximadament. I el departament no dona el braç a torça, malgrat que totes les forces polítiques del Parlament, tant els del Partit Popular o Ciutadans com els de la CUP, per buscar l'altre costat, estarien d'acord en que això es tirés endavant.
I fins i tot Esquerra Republicana. O sigui, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana va reconèixer que aquests diners hi són, que hi ha mecanismes per fer-ho, i lògicament no poden fer una altra cosa que si el seu partit en el govern els hi envia el decret al Parlament, ells l'aprovarien. Per tant, teníem el compromís de tots els grups parlamentaris. I t'he d'afegir també que en una posterior reunió del MUCE amb el conseller, que va ser el 29 de maig a la tarda, era un dimecres, ens va dir que sí que tenen diners, però que no els poden gastar perquè tenen el pressupost prorrogat, perquè amb educació s'han fet avenços molt importants en els darrers anys i que el que té la clau de la caixa els deia que no es podien gastar. I és això, són unes polítiques doncs, neoliberals, perquè a tots els manuals d'economia neoclàssica del món, quan et diuen què has de fer davant d'una decisió política entre eixugar el deute o fer despesa social, doncs sempre trien eixugar el deute, i és el que estan fent, i sorprèn que sigui en el departament un partit que es diu d'esquerres, no? I la veritat és que no s'entén, no?
Per tant, l'excusa és que el pressupost està prorrogat, recordem que està prorrogat 2 anys ja, no porten 2 pròrrogues de pressupost, i que en pressupostos prorrogats, doncs, bueno, la partida és la que és la mateixa de fa, això, 3 anys, no?, 2 anys, i que, per tant, no es pot modificar. Sí que es pot modificar.
Sí, no? ho han fet amb, recordem, la setmana aquella calenta de la tardor, no?, que els CAPs es van fer una vaga d'una setmana, potser aquesta ha estat la nostra errada, no?, que hem fet les vagues més saltejades, diguéssim. Hem fet 4 dies de vaga aquest curs, però no han estat seguides. Tot el cacau que es va muntar amb la vaga de funció pública, doncs els CAPs van treure 100 milions d'euros amb els pressupostos prorrogats. Hi va haver un altre decret llei amb el qual es van contractar 750 Mossos d'Esquadra i encara un altre amb 250 bombers, no? També es va fer un decret llei per retornar una part de les pagues que ens deuen a tota la funció pública, que anava cap a 800 milions d'euros. Però tot i així encara sobren diners i no volen fer més decrets lleis per tirar el tema de l'educació endavant, per anar millor, no? Que seria el que tocaria, perquè, com dèiem abans, doncs el que serà el curs vinent serà tan ambiciós, tan contundentment miraculós com el que es va planificar en ple 155, i la situació és molt depriment per nosaltres. Pensar que un govern que havia de ser efectiu, que no hi havia el govern legítim, que se l'havia fet fora amb el 155, doncs que aquests que van dir vinga, va, ja ens hi posem nosaltres, no? Farem, no sé, el Consell de la República, no sé quines històries, al final jo ja m'he perdut, i nosaltres farem una política efectiva. Doncs efectivament no hem fet res.
Una dada molt curiosa. De l'any 2010 fins a dia d'avui, l'alumnat ha crescut amb prop de 63.000 alumnes.
Sí.
I el nombre de professors amb 329.
Sí, segons l'informe del departament del 2010, la situació seria aquesta.
I on els tenim, aquests 63? Perquè és evident que amb 329 professors nous no cobreix 63.000 alumnes.
Doncs és el que es fa, doncs, que hagi estat el que han anunciat sempre durant les retallades, no? Que tots els informes, no? Hi havia, doncs, diferents estudis, hi ha hagut, i tothom reconeix que si la cosa no s'ha enfonsat és pel voluntarisme del professorat, perquè és una professió molt vocacional i el que nosaltres sempre volem és el millor pels nostres alumnes i allà ens hi deixem la salut. I no ho dic en sentit figurat, no? Ara l'Organització Mundial de la Salut justament ha dit que això del burnout, el que diem estar cremats, no? Doncs és una malaltia laboral i afecta a persones, doncs, sobretot grans. Fixeu-vos que divendres passat va haver una retallada de 10 milions d'euros, una nova retallada, tot i el context, com deia, de 6 anys de creixement econòmic. Doncs ens hem trobat amb que el divendres passat se'ns presenten a la mesa amb un paper que diu que el conseller Bargalló demanarà al Consell de Govern que li tregui el dret que tenien els majors de 55 anys a la reducció de 2 hores lectives, i amb això s'estalvien 10 milions d'euros, que és una quantitat ofensivament similar al que li han perdonat al Grupo Z, per exemple, amb 9,2 milions d'euros no fa res l'Institut Català de Finances. Clar, dius, a veure quines són les prioritats, si la propaganda o l'educació.
I breument, per què això? És a dir, per què els jubilats, els més de 55, no poden tenir aquestes 2 hores?
Doncs perquè seria gastar-se 10 milions d'euros
més. Ah, per això, ja està, no hi ha un altre motiu.
No, no, ens han dit que no, que com que el pressupost està prorrogat, doncs es veu que pel Grupo Z no està prorrogat, però per les 18.000 persones majors de 55 anys que hi ha en el sistema educatiu, sí.
No marxis, ens aturem 3 minuts, arribem fins a 2:15 i tot just després seguim analitzant altres qüestions de les quals n'hem parlat recentment aquí al programa, que formen part d'aquest paquet de problemàtica educativa i que estem començant a entendre avui conversant amb Ramon Font.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Depilats homes i dones amb els tangues i els biquinis nous. Sunny day. La platja fa olor de gamba, d'aixelles i de pollastre last. Sunny day. Kevin, no et treguis la gorra, quedarà rostit com un moltó. Sharon, no siguis pallussa i posa't la brusa, que fa molt sol. It's a sunny day, a sunny day. Jo estic content, no sé per què. A l'ombra tot sol llueixo el bigoti que tot just m'he deixat. Em miren les dones, també em mira un gos. Ja veig que sóc interessant. La platja bull i bull el cervell dels que prenen el sol. A l'aigua meduses i algun cagalló, sirenes, herois i badocs. It's a sunny day, a sunny day. Tothom somriu, sóc arrimat. It's a sunny day.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda, estem parlant amb el secretari... No, perdó, amb el portaveu nacional... Perdona, ja t'ho he dit moltes vegades, Ramon, no m'ho aprendré mai, això. Amb el portaveu nacional de l'USTEC Estès, el dia que creu la figura de secretari, aquest hi...
Ja no serà l'USTEC.
Va, d'acord, doncs, vaja, m'hem portat aquí un disgust. Escolta'm, bé, parlàvem de tota la problemàtica que té el món educatiu a Catalunya, i que no és poca, que no és poca, i que aquí hem anat explicant, però jo crec que avui toca aturar-nos-hi. Deixem per un moment de qüestions estrictament de drets laborals, no? Arribàvem parlant de la gent que té més de 55 anys i d'aquestes dues hores. Hi ha una qüestió que de vegades als pares ens costa entendre, Per exemple, el de convertir els terços a mitges... I, bé, evidentment, això no ho entenem tots, recuperar el poder adquisitiu perdut durant l'etapa de crisi. Què vol dir convertir els terços a mitges?
Doncs, abans de les retallades, quan normalment són dones, quan reduïen la jornada per cura de fills, reduïen un terç de jornada i cobraven el 80% del sou. La persona que la substituïa, en el meu cas, va ser així durant 3 cursos. Jo substituïa una professora que tenia això, era una professora de Castella que tenia els avis a Castella i que, per tant, s'havia d'ocupar de la seva criatura, i el pare treballava moltes hores, va dir, jo redueixo jornada, no? I ella se sentia molt tranquil·la, i perquè, a més de tenir aquest dret, el centre guanyava hores. Per què? Perquè a mi em contractaven mitja jornada.
Reduïa un terç, però tu contractaven mitja jornada. Ah,
això pot ser doncs, que entres cobrant doncs, 900 euros. Quan van treure la mitja jornada i la van passar a terços, doncs, clar, no cal saber moltes matemàtiques per veure que si jo m'hagués trobat en aquest cas ja no hagués cobrat 900 euros. Hagués cobrat 600 euros. Ara imagina't amb serveis territorials com el Maresme Vallès Oriental, que una persona que viu a Palafolls pot anar a treballar a Mollet. Per 600 euros, doncs clar, només els desplaçaments, perquè de vegades els horaris no estan ben quadrats. Ja, o sigui, és gairebé pagar per treballar, gairebé. I per altra banda, doncs, jo què feia amb aquelles hores que falten entre el que deixava de fer la meva companya i el que agafava jo, que són unes hores de més. Doncs jo, per exemple, recordo que feia conversa de català amb alumnat nouvingut, feia reforços de matemàtiques amb nens que els hi costava, no? I, clar, el centre guanyava. Doncs ara el centre ha perdut aquestes hores i, a més, el sector més precari de la nostra professió, que és gent que treballa un terç de jornada i, com et deia, de vegades en situacions complicades, no?, de desplaçament, doncs està afectat. I això doncs, estava per aquí, em sembla que eren 20 milions d'euros, passar els terços a mitges. No? Llavors dius, per 20 milions d'euros, que els centres guanyin hores, que els que estan més ofegats econòmicament de la nostra professió, no?, que recuperin una miqueta, perquè tampoc és una meravella, no?, però almenys va millor que s'estalvin 20 milions d'euros, la veritat, tampoc s'entén quan passen coses com les que us deia abans, no?
I recuperar l'horari d'abans de la crisi. L'horari dels mestres o l'horari dels alumnes? Perquè aquí hi ha hagut també retoc d'horari d'alumnes.
Sí, l'horari de l'alumnat, nosaltres, en el moment que es va incrementar, i fixa't que fem una mica de trampa, en realitat, quan et diem això de si t'hi fixes, ara avui seré molt sincer ja que estic aquí i puc explicar-me, quan diem recuperar la capacitat de servei, és que nosaltres teníem els alumnes 6 hores diàries, no?
Sí.
A primària. Ara els tenim 5 hores diàries, i la Unió Europea, que de fa uns anys saps que són 27 països, sí. Nosaltres som el tercer país que fa més hores lectives.
El tercer
a primària. És? Dels sí. 27, el tercer. Llavors, fem un 30% més d'hores que Finlàndia, per exemple. Nosaltres fem 600... Perdó, nosaltres en fem 832 i ells en fan 606.
Uau.
I no sembla que sigui el que decideix que un sistema funcioni o no funcioni, no? I de fet, l'altre dia em vaig discutir allà a la mesa amb el director, sots director de plantilles, perquè va gosar a dir que les ràtios nostres eren doncs, similars a altres països. I clar, el meu institut, que és el de Calella, per exemple, doncs 70 docents estan esperant a 700 alumnes, que és una quantitat similar a la que passa a Finlàndia. Ara bé, quin és el truco? Que a Finlàndia esperen els alumnes 20 hores a la setmana i nosaltres els esperem 30. O sigui, a ells els hi venen 700 alumnes, adolescents, clar, 4 hores, i a nosaltres ens en venen 6. Clar, no pots fer el mateix, perquè si som el mateix professorat, dic, mira, aprofitarem bé aquestes 4 hores, farem desdoblaments, l'anglès, en comptes de posar-lo al currículum, doncs l'ensenyarem amb grups reduïts, com fan a les acadèmies aquestes cares, no?
Sí.
I farem les coses millor.
Clar,
no?
Clar.
Llavors, clar, si tu treus aquesta variable de l'horari lectiu de l'alumnat a l'hora de millorar la qualitat de l'educació, doncs aquí crec que s'entén el tema de la capacitat de servei. Clar, nosaltres estàvem en contra de la sisena hora perquè pensàvem que no era una solució per l'alumnat, perquè, com et deia, està demostrat, perquè, a més, jo seré sincer, si nosaltres veiéssim que a més hores lectives aprenen més...
Endavant.
Doncs nosaltres, clar, diríem, escolta, posa'm en 8. No?
Sí, clar. Sí,
a veure...
Quan més sàpiguen, millor.
Sí, clar, si comptes més hores, necessitarem més docents, vull dir, et demanaré més profes, estarem tots... Doncs, hi haurà més feina, crearàs llocs de treball, però és que el truc no és aquest, no? I el truc és, doncs, aprofitar bé les hores. I llavors hi ha les hores lectives del professorat, que és una altra cosa. I nosaltres en fèiem 23 a primària i 18 a secundària. Llavors la Irene Rigau a l'any 11 va retallar, que en aquest cas és incrementar, i al final el que va passar va ser acomiadar 3.000 docents, va incrementar doncs, a 19 i a 24. I en aquest moment doncs, ja van patir, i sent pioners com són, doncs, el José Ignacio Bert, un any següent, va dir, escolta, això no ha estat mala idea, no?
Val.
Anem a fer-ne, posa'm en 2. I llavors ens va retallar nosaltres la segona i a tot l'estat 2 de cop, no?
Buah.
I van ser les retallades aquelles bèsties que va caure la plantilla doncs, de manera significativa. Una cosa que es va fer aquí també va ser reduir l'horari de l'alumnat, segurament per les retallades, no perquè ho tingués molt clar.
Sinó perquè no hi havia prou hores
per això, no? I llavors, clar, nosaltres quan demanàvem que no hi haguessin 6 hores lectives a primària, en cap cas dèiem, i acomiadeu els docents que sobren. Vale, nosaltres dèiem, ei, ara que tens aquest professorat aquí, aguanta'l i fem, doncs, que millori el sistema, que és el que estem demanant. I ara, en funció del número de l'alumnat que hi ha, el professorat que necessitaríem serien 7.200 dotacions de professorat.
Correcte. Escolta'm, surto de les qüestions estrictament laborals del propi professorat i me'n vaig a qüestions... Perquè, clar, a veure, el departament també ha fet passos enrere. Per exemple, la FP. Es demanava que no s'apliqués la FP, aquesta reforma de la FP, i finalment sembla que s'ha aconseguit. I ahir el departament deia, doncs espereu-vos, no ho farem, ens ho revisarem una mica. Per tant, alguna cosa hem aconseguit, alguna cosa estan acceptant.
Sí, de vegades, clar, nosaltres vam demanar la dimissió divendres i de vegades et diuen, això no serveix per res, no? De vegades et diuen, no et farà cas, no plegarà. Però clar, et trobes dimarts que dius, aquesta mesura la tiro enrere, no? Que de vegades... Aquestes coses, malauradament, s'han de fer perquè dius, mira, no dimitiré, però tot el merder aquest de l'FP, de moment l'aturem, que no ha dit que no el faria, ha dit l'aturem. I ja en parlarem. Nosaltres parlem de moratòria, no? És com una moratòria que ha fet, que durant un any no s'aplicarà, i la veritat és que el professorat d'FP està bastant esvalutat per les presses, no?, també. I l'altra part era, a banda de les presses i la difícil aplicació d'aquesta mesura tan precipitada ara a final de curs per planificar el curs vinent, hi havia l'altra part que per nosaltres no és positiva per la formació professional, que era, nosaltres veníem d'una formació professional amb 5 anys en els centres educatius, i ara aquesta proposta era 2 anys als centres educatius i 2 anys a les empreses. Clar, en els centres educatius el que formes és per un ofici, per una professió, però en un sentit ampli, no? Són oficis, i els oficis, clar, doncs en una escola d'hostaleria doncs ensenyaran a fer doncs diferents coses, no? Preparar aperitius, correcte, a obrir ostres, a servir taules, a servir habitacions, no? A fer còctels, però potser en una empresa l'única cosa que faran és servir a les habitacions.
Correcte.
Tota la pràctica, i clar, el que formen molts cops és per un lloc de treball i no per un ofici que després canvies de feina i pots fer una cosa molt diferent. I això és el que espera les empreses. El model de l'USTEC és una formació en alternança simple. Això possiblement no seria molt popular a nivell d'alumnat, però està prevista la llei. El que passa és que cap centre s'atreveix a fer-ho, perquè com que tots estan oferint la formació professional de 2 anys, fas el grau mig, que nosaltres diem fes 2 anys en el centre i un a l'empresa. I això és l'alternança simple, que és el model que es fa al País Basc, que per nosaltres és un model d'èxit. I a més té altres especificitats al País Basc, que és, per exemple, que depèn d'una viceconselleria de formació professional
específica
depenent del Departament d'Educació.
D'acord.
I en aquí el que han fet, o sigui, justament al País Basc estan fent el sentit invers. Tot el que seria l'orientació, l'acreditació de competències i la formació professional s'està fent en els centres públics. I s'estan traient els cursos aquests que es feien de la Unió Europea, tots els xanxullos, el cas treball, l'Andalusia...
Els cursos de formació i aquestes històries.
Tot plegat ho van recuperant perquè sigui un servei i punt, i que ningú faci negoci, i en canvi aquí ara tot just el que fem és treure-ho amb la llei de la formació professional, portar-ho a una comissió rectora on hi ha 8 membres de l'administració, dels quals només 2 són del Departament d'Educació. Els altres són de presidència, de treball i d'empresa.
Val, d'acord, llista.
I a més hi ha les patronals, això és un 60% de la comissió rectora, i llavors hi ha un 40% que el té un 20% les patronals i un altre 20% comissions 10 i UGT 10, que són aquests que diu la LOLS més representatius, no? Que justament amb educació no ho són pas, perquè el que va treure més vots no va arribar al 16, no? Amb prou feines va passar del 15, que va ser comissions, i UGT doncs no té cap dels 41 delegats a la Junta Personal de Girona, no en té ni un.
Clar.
Dels 37 que hi ha a la Catalunya Central, no en té ni un. Vull dir que estem parlant d'un sindicat que és pràcticament inexistent en el sistema educatiu.
Em queden 5 minuts i en 2 o 3 qüestions que vull preguntar-te. Per una banda, parlàvem de l'FP. Deixem un moment als instituts, perquè els professors d'institut també s'han negat a tutoritzar les pràctiques d'aquells que han de ser futurs professors, perquè no ho cobren. Clar, el primer que penses quan reps una notícia com aquesta és, doncs fotut ho tenim, perquè si ningú tutoritza aquests tios no podran ser professors mai, per tant, no tindrem mai professors nous. Com ho expliquem, això?
Bueno, això jo ho vaig viure en primera persona a un claustre que estava en aquell moment a Vilafranca del Penedès, que quan van aplicar aquesta retallada doncs van votar amb alçada que no acceptaríem. Fixa't que ja ve de lluny, eh? Sí. Vam dir no acceptar. Jo era tutor del CAP, que es deia abans, ara és el màster, i el CAP era el curs d'aptitud pedagògica, certificat d'aptitud pedagògica. Llavors fèiem, doncs, per mi, per exemple, que no em treien hores, d'altres hores havia de fer amb alumnat em feia doncs 40 i després em feia unes altres no a dins, perdona, em feia 30 dins l'aula i em feia 10 que els hi feies una formació i en tenies diferents d'alumnes. Doncs pensa que a mi em feien una retribució econòmica per preocupar-me d'això, que si no em preocupava no passava res, jo seguia al centre, però clar que ho agraïa el jovent, no? Mira, el Sergi Sol, aquell que va escriure el llibre d'en Lluc, aquest havia estat un alumne meu del CAP, me'n recordo, allà a Vilafranca. Sí. I doncs em pagaven, t'ho diré clar, 120 € per cada alumne que tenia. A més, em donaven un certificat de 30 hores de curs rebut perquè havia d'anar a l'ICE de l'autònoma, que sí, jo ho feia amb l'autònoma, a rebre una formació, que va bé, i a més em donaven un certificat de 40 hores de curs impartit.
D'acord.
Ara no paguen res, fan un... a més pensa que els màsters, clar, si compares el que valia el CAP amb el que val ara un màster, clar, és que encara dius, a veure, els diners on vas? Perquè quan parles amb la universitat, no van a la universitat els diners, o sigui, cobren, i això se'n va cap a la caixa de la Generalitat, la que parlàvem abans de l'Aragonès, no? Llavors dius, escolta, i clar, estem fent, som profes universitaris i no ens reconeixen res, saps? I clar, s'han plantat territoris sencers, per exemple, els centres de Girona no estan agafant gent, els centres de Lleida no estan agafant gent, i bueno, al final doncs se'n van a les privades, però bueno.
Dos qüestions més. La primera, finalment, les concertades que vulguin podran passar a fer públiques, per tant tindrem menys concertades, que ja és el que volíem, o no?
Per nosaltres vam fer una iniciativa legislativa popular, potser algú se'n recorda que vam passar per aquí predicant la per Arenys, per exemple, el 14, vam fer, veníem de Canet, que vam fer una xocolatada, vam venir caminant pel mar i veníem des de Girona, vam fer a peu de Girona a Barcelona als últims dies d'agost, que tothom diu, mira que bé que viuen els mestres, doncs escolta, estàvem allà lluitant per l'educació pública, vam fer una xerrada aquí al Calissai després d'un sopar que vam fent aquí, vam dormir al Joan Maragall i anàvem per tots els pobles dient, volem una ILP, canviar el sistema educatiu, i en aquella ILP que demanàvem? Demanàvem que els centres concertats tinguessin 10 anys per decidir si passaven a ser públics o si volien ser privats, però que evidentment les subvencions a centres privats nosaltres no les entenem, perquè clar, quan només vas a donar el servei és una cosa i quan vas a donar el servei a fer un benefici n'és una altra, i si a sobre això s'ha de pagar amb preus públics, amb diners públics, perdó, i a més amb els diners que porten les famílies en aquests centres educatius, clar, ara surt la idea del xec escolar, que te la diu la patronal de la concertada, que per això s'ha fet el pacte contra la segregació escolar, perquè estan donant més diners a la concertada i per això no el vam signar. Clar, amb diners públics, perquè surti gratuïta la concertada, doncs has de pagar el servei i el benefici de les empreses, cosa que a mi el compte de resultats de l'institut és la darrera cosa que penso quan entro a fer classe, no?
I finalment, la última. No dimitirà el conseller Bargalló.
El conseller Bargalló...
Perquè ho veu demanar divendres.
Sí.
Nosaltres ens vam fer ressò. Algú més, tampoc no gaires més.
Sí.
I de moment em sembla que no... Que no...
Bueno, de moment ha tirat enrere el tema de l'AFP, però vale, que podem pensar que és casualitat o no. Això mai ningú podrà demostrar. Però nosaltres, si segueix per aquesta via, lògicament seguirem demanant la dimissió del conseller, perquè enteníem que havia entrat per una altra cosa, que no pas per fer continuisme de les polítiques que s'han fet malauradament en els darrers anys, que porten a un infrafinançament, a una segregació escolar i a una manca de democràcia en els centres educatius com a principals problemes que no ha resolt gens ni mica.
Ara tota aquesta efervescència és molt probable que davalli. Arribarà el mes de juliol, queden 15 dies i per tant això davallarà, però tinc la sensació que a partir del setembre tornarem a disparar-nos una altra vegada. És a dir, no resoldrem res, els problemes hi seguiran sent i per tant probablement el 2019-2020 sigui un any amb molta reivindicació per part del món educatiu.
Sí, el Bargalló dimissió, doncs lògicament ja no l'abandonarem fins que no canviï de polítiques o fins que plegui. I lògicament el dijous tenim un secretariat nacional de l'USTEC que ja anirem planificant el nou curs i suposarà un procés de consultes, d'assemblees en els centres educatius, perquè d'alguna manera o altra hem de guanyar, perquè no ens podem permetre una altra cosa que guanyar i per tant anar endavant.
Ramon Font, ha estat un plaer entendre-ho tot aquesta tarda. I ens hem deixat alguna cosa, però en tot cas, com que em sembla que no deixarem de parlar, ho anirem recuperant al llarg de les properes setmanes. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i no davalleu en la lluita.
Gràcies a vosaltres.
Per la qualitat de l'ensenyament, com posa la samarreta.
Exacte.
Que portes.
Per no sempre la mateixa, crec.
No, perquè a l'hivern portaves de suadora, que també ens hem fixat. Però lluitem per la qualitat de l'ensenyament tots. Evidentment els professors, però també els pares i els alumnes. Seguim al Far.
Navega amb el Far.
I moment de parlar de ciència, Ivan Fernández amb l'Aaron Marcos, que sí?
Doncs sí, no sé si recordeu que la setmana passada parlàvem d'aquest concepte de cabal ecològic, vam conèixer una miqueta què era, com funcionava, també vam posar algun exemple. Avui volem parlar dels efectes d'aquest cabal ecològic. Aaron Marcos, ambientòleg, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tot bé?
Tot perfecte.
Parlem d'aquests efectes del cabal ecològic. Com pot afectar un cabal ecològic al medi ambient, a un riu?
Bueno, la principal característica d'un riu és que hi baixa aigua, no? Llavors, vull dir, ja és intrínsecament evident que no baixi aigua és un problema. Quan parlem de cabal ecològic, vale, és un concepte que desenvolupa la Unió Europea amb una de les seves directives per rius que estan en situació de preses, no? Que tenen preses, etcètera, etcètera, i estableix un mecanisme que li diu el cabal ecològic. Però el cabal en si mateix, el cabal que porta el riu, el que afavoreix és que, per mi, una de les principals coses és que es generi una vegetació tipus bosc de ribera, no? En cada cas, podríem estar parlant des de l'àlber, el populós àlber, el freixe de fulla petita o tots els salzes, una gran quantitat de salzes, també podem passar per als oms, etcètera, etcètera, no? És un tipus de vegetació exclusiva de ribera que necessita una certa quantitat d'humitat i, a més, que no hem d'oblidar que els rius, amb els seus boscos de ribera, que són boscos molt amples, amb arbres molt alts, amb poc sotabosc, són els principals connectors biològics entre espais naturals, que vol dir que serveixen com a venes, no?, en la que circulen molta fauna i altres termes ecològics.
Ara en parlarem, Aaron, de la vegetació. És un dels aspectes, crec, més importants a l'hora de parlar del cabal ecològic. A mi, personalment, també un dels aspectes més sorprenents. Ara en parlarem, però abans, penso, un dels aspectes més importants d'aquest cabal ecològic és la purificació de l'aigua, la depuració de les aigües. Aquí tenim el cas del Foix, un riu que justament el que necessita sobretot és això, la depuració de les aigües. Penso que és un dels factors més importants.
Sí, o sigui, a veure, aquí n'hi ha diversos factors. És que el tema dels rius, pensem que els rius tenen un cabal, no? Aquesta aigua quan surt és aigua no fòssil però freàtica, per tant, en certa manera hauria d'estar neta, com per així dir-ho, tant químicament, no?, i físicament, però el riu es contamina a mesura que passa per certs llocs. I com es contamina? Normalment a través d'abocaments. Abocaments voluntaris o voluntaris, no? Perquè el fet d'abocar és una acció. Llavors, què passa? Que les depuradores, no?, els pobles, etc., molts cops no funcionen bé i aboquen aigua que no està del tot neta, d'acord? Mm-hmm. És un problema generalitzat i conegut, però en el cas del riu Foix, i tenim constància no reconeguda per l'administració, és que hi ha abocaments il·legals contínuament, mm-hmm, especialment quan hi ha tempestes, i en certes indústries i certs particulars, sense ficar el focus en ningú, que es dediquen a quan amb nocturnitat i alevosia, no?, que li diuen, per la nit, a deixar anar vertits, que això després es reflexa a l'aigua, no? I sabem que hi ha hagut un vertit químic que conté l'aigua, o simplement ficant la malallera, pots veure que és pràcticament, hi ha una capa negra, no?, densa, que dius, això què és, no?
Però, en tot cas, em sobta una cosa. Sempre hem viscut sense cabal ecològic. Això és relativament nou, aquest concepte. És a dir, ens hem adonat ara que el cabal ecològic té moltíssimes coses positives per un riu, però quins són els efectes de no tenir, per exemple, un cabal ecològic?
Bueno, les infraestructures hidràuliques són relativament noves.
Exacte.
Més que res, perquè abans no teníem... no tenim la capacitat per fer aquest tipus d'obres. Sí que hem pogut fer preses i tal, però eren efímeres, no? Però aquestes grans preses comencen fa 150 anys, no?, quan ja comencem a tenir unes màquines, uns motors, etc., que et donen la capacitat per generar això. Llavors, és evident que abans no existia el concepte de cabal ecològic perquè els rius ja tenien cabal de per si, perquè no podíem aturar-lo, no? però en el cas que em comentes quins són els efectes de no tenir-lo, uh-huh. bueno, doncs, ara mateix ens estem donant compte. Després de 100 anys, no només desapareixen aquests boscos de ribera que són connectors i no fa falta remarcar que són biodiversitat, etcètera, etcètera, i els valors que té la biodiversitat són molt efectius a la lluita contra el canvi climàtic, són molt productors, no? Però, per exemple, un efecte més tangible que tot això que podríem dir que és de sentit comú és que no arriba sediment al mar. Uh-huh. I el no arribar sediment interromp la dinàmica sedimentària, és un procés geològic pel qual es creen les platges. Per què està desapareixent el Delta de l'Ebre? Perquè com tenim tantes preses que retenen aquest sediment no reposa i va retrocedint any a any. I és el mateix cas que la majoria de platges, és un dels factors, un dels quatre factors que afecta el retrocés de les platges, que no baixi aigua pels rius. Amb això veiem que està tot més o menys connectat.
Per tant, la regressió del Delta de l'Ebre es podria, diguem-ne, culpar, no?, d'alguna manera, aquest cabal ecològic.
En gran part sí. Si vols, un dia tractem el tema del Delta de l'Ebre, perquè, com comentàvem fora de la ràdio, és un tema molt, molt, molt concret i poc extrapolable, però sí, que no baixi suficient sediment és un problema dels que té el Delta de l'Ebre.
De fet, ja n'hem parlat en alguna ocasió, que cada riu doncs, té les seves particularitats. No ens queda molt de temps, per tant, deixarem el tema de la vegetació per la setmana vinent. Aprofitarem també els resultats que es comencen a veure també a la platja de Calafell amb aquesta vegetació marina, però en tot cas, Aaron, ràpidament, la salinització de l'aigua, un problema també molt greu quan parlem de cabal ecològic.
I tant. En parlarem.
Doncs escolta, serà qüestió de parlar-ne. Això del cabal ecològic, les elèctriques, jo crec que tenen molt a dir, no? És una cosa que... No?
Sí, les elèctriques, la indústria petroquímica de Tarragona amb el Francolí, per exemple, i comunitats de regants, bueno, n'hi ha molts culpables, eh?
Però si l'aigua és vida i és de tots, per què només la poden dosificar alguns, no? Són preguntes que de vegades em faig, eh? No sé si...
No, si aquestes preguntes les podem fer, el trema és qui te les respon. Qui te les ha de respondre no te les respon.
Bueno, o les respon tirant pilotes fora, que també de vegades és el que ens sol passar. Aaron, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies, bona setmana.
A vosaltres, igualment.
Cuida't, gràcies. Fins després. Gràcies, Ivan. No marxem gaire lluny perquè tornem d'aquí uns minuts.
Fins ara.
A reveure. Arribem així a les 6.
El Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb Ecocàrnics t'atiparàs de bona salut.